Parlar del bandolerisme català del barroc significa fer al·lusió o referir-nos, mal sigui només de passada, a la interpretació que d'aquest fenomen va fer Joan Reglà en una sèrie de treballs sobre la qüestió, un dels quals porta justament el títol del bandolerisme català del barroc. Voldria començar, doncs, per sintetitzar breument la interpretació de Reglà per tal d'emmarcar i contrastar la meva intervenció sobre el tema. A imitació de Fernand Braudel, autor d'una coneguda i a hores d'ara clàssica monografia sobre la Mediterrània dels 500, Reglà acostumava a distingir entre dues menes de bandolerisme. D'una banda, el bandolerisme aristocràtic o feudal, producte bàsicament de les rivalitats, lluites i guerres privades entre diferents senyors feudals, i per altra banda, el bandolerisme netament popular, d'orígens populars, o, com a l'autor li agradava de dir, fill de la misèria. Per aquí vindria el títol de la meva comunicació. Totes dues vessants del fenomen bandoler, la vessant aristocràtica per una banda, la vessant popular per l'altra, haurien coincidit en èpoques determinades, per bé que, segons Reglà, d'ençà de començaments del segle XVI, i en concret des del primer terç del segle XVI, aquestes lluites feudals, aquest bandolerisme feudal, desapareixeria ràpidament, mentre que, pel contrari, aquest bandolerisme popular, d'arrels populars i fi de la misèria, pel contrari, aniria en increment en el decurs de tota la centúria. I és el que donaria to, segons l'afirmació de l'autor, justament en el bandolerisme de l'època del barroc. Aquest és un esquema que també ha estat aplicat per d'altres estudiosos del bandolerisme de la Corona d'Aragó, com Sebastià Martínez pel cas del País Valencià, o alguns estudis que s'han fet pel cas aragonès. Bé, podem dubtar si realment aquesta distinció i sobretot aquesta evolució cronològica del fenomen és essencialment correcta. Per una banda, aquest tipus de bandolerisme aristocràtic, aquest tipus de bandositats feudals, es poden documentar amb una intensitat diferent segons els llocs o segons les èpoques, fins ben bé començaments del segle XVII en el cas del Principat i en algunes bandes de la Corona d'Aragó, com passa per exemple al País Valencià, fins ben bé després de la segona meitat del segle XVII. Paral·lelament, les connexions, les relacions entre senyors i bandolers, que són característiques també de finals de l'època medieval, es poden documentar també, en el cas del Principat, fins ben bé començaments del segle XVII. És, per tant, dubtós, o com a mínim caldria revisar-ho, si aquest bandolerisme català del barroc és essencialment un bandolerisme popular. Jo no voldria posar pas en dubte que el gros de les quadrilles és fet efectivament per elements d'extracció que en podem anomenar popular, per bé que la mateixa composició social de les quadrilles catalanes del barroc és a hores d'ara bastant mal coneguda per problemes de fons que no acaben d'identificar exactament els orígens socials de les quadrilles catalanes de l'època, dels membres de les quadrilles catalanes de l'època. De tota manera, hi ha algunes característiques d'aquestes quadrilles, que són les que jo ara comentaria ràpidament, que s'adiuen ben poc tant amb un bandidatge o bandolerisme de subsistència, un bandolerisme popular, com a la vegada s'adiuen ben poc amb això que s'ha anomenat, d'ençà dels treballs de l'historiador Eric Hobsbawm, treballs com ara Rebels primitius i bandits, que ja tenen una vintena d'anys d'antiguitat, el bandolerisme social, és a dir, un tipus de bandolerisme no solament d'orígens populars, sinó que evocaria d'alguna manera aquest ideal, bastant mític per altra banda, del bandoler robinesc o del bandoler que roba el ric per donar als pobres. Voldria comentar, doncs, aquestes característiques de les quadrilles catalanes del barroc per comparació tant amb el fenomen d'un bandolerisme de subsistència com en relació a les quadrilles de l'anomenat bandolerisme social. Cal dir primerament que algunes d'aquestes característiques no són gens fàcils d'esbrinar a les fonts. És el cas justament de les dimensions mitjanes d'aquestes quadrilles catalanes de l'època, que excepcionalment poden arribar als 700 elements. Això en podem parlar posteriorment. No hi ha dubte que algunes d'aquestes grans quadrilles que apareixen en els textos de l'època en realitat deuen ser un afegit de diverses quadrilles comandades de vegades per capitostos de segona fila i que s'ajunten eventualment davant d'unes circumstàncies determinades. E inversament, grans quadrilles, quadrilles de fins prop d'un centenar de bandolers, poden disgregar-se periòdicament en funció de les necessitats o de la persecució que pateixin en un moment determinat. És, per tant, bastant arriscat avançar una xifra promig del nombre d'elements d'una quadrilla catalana dels 500 o dels 600. De tota manera, fins allà on és possible de reconstituir aquestes xifres, sembla que quadrilles de prop d'un centenar de bandolers, quadrilles de 50, 60, 70 bandolers, en algun cas fins i tot de 200 o 300 bandolers, no són un fet excepcional a l'època. Tots aquests grans bandolers del barroc, alguns dels quals doncs han tingut la seva llegenda, com és el cas dels Rocaguinarda, Serrallonga, i d'altres no tan coneguts, però també força actius a l'època, aconsegueixen en reunir uns efectius normalment sempre superiors a la cinquantena de bandolers i, en èpoques determinades, superior al centenar de bandolers. Aquestes xifres, que fins i tot són superades en d'altres àrees de la Mediterrània, aquestes xifres, per una banda, se separen tant del model del bandolerisme de subsistència com d'aquestes colles o quadrilles de l'anomenat bandolerisme social que, segons Hodgson mateix, no passarien o rarament de passarien la xifra de 10-20 elements com a màxim. Aquest fet, les dimensions de la quadrilla, és el primer element distintiu en relació, repeteixo, tant al bandolerisme de subsistència com al bandolerisme social. N'hi ha un altre que també crida força l'atenció, i és l'extremada mobilitat geogràfica d'aquestes quadrilles catalanes dels 500 i dels 600. De fet, totes les quadrilles de bandolers necessiten fer-se una base territorial pròpia, un santuari, en diríem actualment, i efectivament els bandolers catalans de l'època tenen bases territorials, santuaris, que solen coincidir, a més, amb les seves contrades d'origen, per tal d'aprofitar tant el coneixement del terreny com sobretot per tal de muntar la seva xarxa de complicitats locals, familiars. Però a la vegada aquests mateixos bandolers que tenen els seus santuaris d'origen no tenen tampoc cap dificultat per fer grans distàncies, fins i tot per travessar fronteres. I gairebé tots aquests grans bandolers catalans de l'època, el Serrallonga, Rocaguinarda, etc., se'ls troba en èpoques diferents en punts força distants tant dels seus santuaris particulars com dels seus llocs d'origen. A diferència també d'aquest bandolerisme de tipus local o aquest bandolerisme de tipus social que rarament depassaria un radi d'acció bastant limitat. Però potser el tret més característic i alhora més distintiu tant en relació al bandolerisme de subsistència com en relació al bandolerisme social són justament les complicitats de les quadrilles. Ha estat dit que un dels trets distintius del bandolerisme social o robinesc ha estat justament la solidaritat popular, la solidaritat local recaptada per aquests bandolers. En el cas dels bandolers catalans del barroc, aquest tipus de solidaritat, d'arrel genuïnament popular, tot sovint familiar, efectivament existeix. El tret distintiu, però, d'aquestes grans quadrilles és que justament compten amb una xarxa de complicitats que depassa clarament tant el marc local com el gruix de la pagesia local. D'una relació que no tinc temps de detallar, de les complicitats recaptades per aquestes grans quadrilles, es poden treure gairebé tots els estaments socials de l'època, però assenyaladament la complicitat dels senyors jurisdiccionals. Complicitat de senyors jurisdiccionals que tot sovint va acompanyada per la complicitat de membres de les oligarquies urbanes, membres de les jerarquies eclesiàstiques, oficials de justícia i, fins i tot, en alguns casos, per jutges de la Real Audiència, fins i tot. I són justament aquest tipus de complicitats les que crec que poden explicar una darrera característica d'aquestes quadrilles catalanes de l'època i que és la seva gran durada o els seus extensos períodes d'activitat. Segons Hobsbawm, una quadrilla de bandolers socials rarament depassa un promig de vida dels 2 o 3 anys. En el cas de les quadrilles catalanes, efectivament, hi pot haver-hi casos doncs, de quadrilles que no aconsegueixen de superar aquesta fita cronològica. Però, en canvi, són molt abundants les quadrilles, que com a tals, o els bandolers, que presenten una activitat d'una durada doncs, de 10, 15, 20, fins al quart de segle ininterromput d'activitat. I fins i tot hi ha casos segurament excepcionals, no ho sé pas, de 35 i 40 anys de vida bandolera. I aleshores em penso que són justament aquest tipus de complicitats el que poden fer-nos més comprensible el fenomen mateix del bandolerisme català del barroc, més que no pas l'estudi particular de l'activitat de les quadrilles mateixes. Sobre aquestes factories, doncs, que encara coneixem bastant imperfectament, caldria distingir 3 nivells. Per una banda, les complicitats nobiliàries. S'ha dit tot sovint que aquestes complicitats es detectaven sobretot entre la noblesa pirinenca, la noblesa muntanyenca o la noblesa rural, bàsicament, sempre per contraposició amb una noblesa urbana, la situació material de la qual seria força millor que no pas la d'aquesta noblesa rural. Bé, ara com ara no tenim un cens complet de senyors bandolers de l'època, però d'una primera relació es pot deduir que aquestes limitacions de tipus geogràfic o per categories no acaben de ser del tot rigoroses. Més aviat, aquestes complicitats es detecten entre tota mena de famílies del braç militar i tot sovint independentment de la seva categoria econòmica o de la seva adscripció a la ciutat o a la muntanya o a la ruralia. Un segon rengle de factories, com en deien a l'època de les complicitats, seria els ciutadans. Bé, també aquí disposem d'alguns treballs locals sobre les complicitats urbanes dels bandolers. Però, si el cas de Vic, que és el que jo he estudiat més directament, és representatiu del conjunt, cosa que caldria veure a través d'altres monografies, es pot dir que justament les complicitats urbanes envers el bandolerisme no neixen ben bé en els medis exactament populars. Pel contrari, són justament els membres de l'oligarquia urbana, grans mercaders, notaris, doctors en drets, força sovint gent que està insaculada en el Consell de les Ciutats, canonges, bisbes, en el cas de les ciutats que tenen seu episcopal. Són aquests rengles els que figuren entre els principals valedors o sostenidors de les quadrilles. I passem finalment al tercer rengle, el rengle de la pagesia. Com he dit abans, justament aquest tipus de complicitat o de solidaritat seria el que distingiria aquest bandolerisme social rubinès d'altres formes delictives o d'altres formes de bandolerisme indiscriminat o asocial. Un cop més, si l'exemple biguetà i l'anàlisi d'una sèrie de localitats dels voltants de la ciutat de Vic, de la plana de Vic. Si aquests exemples són representatius del conjunt, un cop més veiem que justament la solidaritat que recapten els bandolers no prové exactament de les capes de la comunitat rural més febles o més pobres. És més aviat el contrari. Són un gruix de pagesos grassos, de pagesia benestant en general, un bon nombre d'oficials locals, batlles reials, batlles senyorials, els que figuren entre els principals còmplices i paladors d'aquestes quadrilles. Tot aquest conjunt de característiques, doncs, és el que fa posar en dubte de que aquest bandolerisme català del barroc sigui exactament fill de la misèria, o que les seves arrels calgui cercar-les a la misèria. Jo voldria acabar aquesta intervenció amb una comparació del cas català amb el cas del País Valencià, que és un dels més ben estudiats, justament per Jim Casey. El cas del País Valencià presenta unes extraordinàries coincidències amb el cas del Principat, és a dir, quadrilles força nodrides, quadrilles d'un centenar de bandolers són més aviat la norma que no pas l'excepció. Les complicitats es recapten igualment entre tota mena d'estaments, però principalment entre membres de l'aristocràcia, membres de l'oligarquia urbana, potentats rurals, i també, tal com passa en el Principat, entre els mateixos jutges de la Real Audiència. De tot aquest canamàs de complicitats, Casey ha proposat de dir-ne màfia abans que no pas bandolerisme, en el sentit, doncs, de que potser se'ns faria molt més entenedor què és el bandolerisme en els segles XVI i XVII. Penso que és una mica precipitat aplicar el terme de màfia en el bandolerisme català del barroc. De fet, hi ha una dificultat prèvia, que és que la mateixa noció de màfia resta encara bastant mal definida, segons els autors, però em penso que ara com ara es pot dir que aquest bandolerisme català del barroc és tan aviat fill de la misèria com fill de la benestança, i que justament aquests elements benestants els que poden explicar-nos la seva persistència més que no pas la pobresa de l'època. Resten molts aspectes sobre el bandolerisme per comentar, i que jo espero que no el col·loqui o si poden sortir i ser tractats més àmpliament. Gràcies.